El foraster a Mallorca. El bon Pere Martell a Tarragona tenia el rei i els nobles convidats, i els parlà de Mallorca llarga estona, deixant-los astorats. Encenia l'ardor de sa paraula la gola d'un país de promissió, i es movia, nerviós, a cap de taula en Jaume d'Aragó. S'aixecaren llavors. La mar llatina veien el peu de l'ample finestral i fantasiaven, lluny, l'ombra divina d'aquell regne ideal. Amb ulls de voluptat miraven l'illa, com rondejant de nit veu el jovent la claror d'una cambra de pubilla sota el vel transparent. I al cap d'un any, el sarraí fou presa per l'ardenta cobdícia de l'amor i li posà corona de princesa al rei llibertador. Doncs ara, dig-lo que el monarca un dia deia, mirant-se el posseït tresor, el bon Pere Martell raó tenia, parlant de l'illa d'or. Ans de fruir sus dons i meravelles, ja sentia el perfum de l'or gentil, ja tastava la mel de ses abelles en la bresca sutil. A veure, m'adonà la gaia ciència son esperit, abans que la vegés. No l'envellia el prisma de l'absència, de prop m'agrada més. No sé com és la terra mallorquina, que el foraster de sobte hi posa arrel, i el cor, com si li des força dolça metzina, el fa tornar infael. D'Ulisses coneixeu la història vella, quan a una illa el dugué la tempestat, i de la nimfa enamorada i vella fou hoste afalagat? Mentre ell sospirava, dins la malla de l'amor de la nimfa presoner, teixint i desteixint llarga mortalla, l'esperà sa muller. Sa voluntat dormia, no era morta, renaix la flama de l'amor nupcial, fuig de la nimfa i l'heroisme el porta a son país natal. Doncs si els vents de la mar s'afaresa en lloc d'empenya el nàufrag esmortit el misteriós palau de la deessa que el volgué per marit, si haguessin duit a l'illa on som ara a l'espòs de Penèlope exemplar, pobra muller lleial, jo crec que encara el podria esperar. Quan seu a vostra taula beneïda, què li donau dins l'aigua, dins el vi, que per la pàtria manllevada oblida la ceba el pelegrí? És trist pelegrinar, deixar el clima, la casa i les costums de cadascú, per anar al país on no ens estima ni ens espera ningú. La veu, el mur i l'arbre que ens saluda a l'obrir la finestra de la llar, fins l'enemic que ens ensopegants ajuda i trobem a faltar. Però la llei de la natura falla dins aquest raconet que té l'encís d'un regne de l'ensomni, a on davalla la pau del paradís. Aquí, d'enyorament s'acura l'hoste, i pensant que el sojorn ha d'ésser breu, només sent la tristesa que s'acosta de l'hora de l'adeu. I si això diu tothom d'aquesta filla del mar, que ningú deixa sense plor, què faré jo, que a arribar a l'illa ja la duia en mon cor? Aquest poema, que va ser escrit per Joan Alcover, forma part del llibre Cap al tard, publicat l'any 1909.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 11 de juny de 2013. És dimarts, com cada setmana que tenim Tirant de llibres. Avui és el programa número 235 i això és Punt Set Ràdio Sant Celoni. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola també a tota la nostra audiència. Salutacions també a la Gemma Grau, que porta el control tècnic amb sàvia mà. I hola, bona nit, Joan. Com tenim el programa d'avui?
Bon vespre. Sí, esperem que aquest programa, que ara comencem a llegir una mica l'escaleta, us agradi, i l'hem fet amb totes les bones ganes i la bona voluntat de que us passeu un bon moment, i espereu que quan acabi el programa doncs ens aneu seguint setmana rere setmana.
Molt bé, doncs tenim tres cròniques avui. En tenim una des de la nostra, des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. També tindrem una altra crònica des de la Franja de Ponent, amb el nostre benvolgut company Octavi Serret. I una mica més endavant, cap al final del programa, tindrem una altra crònica amb la Laia Martínez, des de les Illes Balears. A banda de les tres cròniques, tenim microrelats. Avui en Joan ens llegirà tres relats de l'Associació de Relataires en Català. I a l'apartat del Montseny Literari, avui en Jordi ens parlarà d'una crònica, una crònica de Ceba, del poble de Ceba, escrita per Joan Camps el 1845, que narra un enfrontament entre trabucaires i Mossos d'Esquadra davant de la masia de Can Pere Sala.
És clar, és que les, ja sabeu que les narracions poden ser estrictament literàries o poden ser narracions amb un alt contingut literari. Ja parlarem de correspondències entre aquesta crònica real i una famosa novel·la publicada l'any 1904, però en tot cas podem veure com les cròniques històriques moltes vegades tenen aquest valor literari, aquest interès fins i tot avui dia.
També tenim internet i llibres. Avui en Joan ens parlarà, m'imagino, d'algun web on es parla de la literatura catalana medieval.
Sí, des d'un punt de vista multidisciplinar i interactiu.
També a Literatura Universal parlarem de la mort de tres escriptors europeus aquests últims dies: Tom Sharp, Ian Banks i Yoram Kaniuk. I, com sempre, acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
La crònica.
Bé, tenim aquí el micròfon la nostra benvolguda companya del sud, Empar Murelló, des del País Valencià, des de la ciutat de València. Bona vesprada, Empar.
Bona vesprada, Joan, i bona vesprada, Francesc i Jordi, i tota la gent que ens escolta. Tenia moltes ganes de retrobar-me amb vosaltres també, així, aquesta setmana. Tinc una cosa molt xula que contar-vos. Bé, jo estic emocionada i encara no ha arribat la cosa, però bé, anem per parts, com deien alguns, no?
Explica.
Doncs bé, mira, aquest dijous, dia 13 de juny, tenim a l'octubre un recital de poesia. Aquesta setmana va tota de poesia, ja us dic, la crònica des del sud. Hi ha un recital de poesia a l'octubre. És un recital amb versos de Jordi Todó i Anna Vallbona. Val? I bé, avui justament és que s'ha presentat un llibre fantàstic també de poesia a 3 i 4, a la llibreria 3 i 4, sobre, bueno, es diu Els caus secrets, i és una antologia poètica d'autors i escriptors posteriors a 1972, o sigui, jovenallos tots, però amb molta força i amb versos molt, molt ben quallats, veritat, i això es presentava avui mateix, es diu Els caus secrets, i ahir ho deixo perquè pot ser una de les lectures de l'estiu. I una altra cosa, el dia, com és, divendres 14 de juny, actua Carles Dénia. Carles Dénia actuarà de Bades a Castelló, al Centre Cultural de Castelló, i això serà per a presentar algun disc seu. Recorde també que Carles Dénia tenia aquest dissabte, que ja ho vaig dir perquè la gent comprarà les entrades, aquest dissabte una actuació un poc d'alguna manera per retre-li homenatge al Vicent Andrés Estellés. I si ja parle de Vicent Andrés Estellés, us he de contar una cosa xulíssima que ja us dic, que tinc ganes de que arribi dissabte, perquè dissabte hi ha una passejada poètica. Això és fantàstic.
On això?
Ja direu que sona també, no? Hi ha una passejada poètica al Botànic, al Botànic d'ací de la ciutat de València. Es presenta, bueno, teòricament és una invitació, diguem-ne, han fet ahir un poc de tot, no? És de poesia antes de crisi. És una invitació a escoltar versos, acompanyades de música clàssica. En primer lloc, cap a les 8, volen fer així un tas de versos perquè tota la gent, després, quan comence la concentració i l'actuació a les 10 i mitja, a les 10 i mitja ja conega aquests versos i ja sàpiga de què s'està parlant. I hi haurà, abans de res, un refrigeri, i a les 10 i mitja comença, a la porta del Jardí Botànic d'ací de València, comença el passeig nocturn per dins del botànic amb aquell umbracle meravellós que hi ha, amb totes aquelles espècies magnífiques, precioses, mil·lenàries, no diré perquè seria exagerat, però molt ben cuidades, amb molts anys de vida, amb un espai fantàstic. I, com us dic, tot això ens acompanyaran versos, música, piano, Mozart, qui més ens acompanya. I clou això, el Pau Alabachos. Pau Alabachos presenta aquests dies el mural del País Valencià del Vicent Andrés Estellés. Són els versos de la Vicent Andrés Estellés musicats per Pau Alabachos. Mira, si teniu ocasió, volia avui punxar-vos el i no sé, fer-vos un poquet d'enveja des d'ací baix, eh?
Perquè tu hi aniràs, tu, allà.
Jo aniré, ja us contaré la setmana que ve. Però volia posar-vos punxat, encara que hagués sigut un poquet, però ja ho podeu fer vosaltres i tota la gent que ens escolta. Posar en YouTube Pau Alabachos i ja us trobareu amb Sonata d'Isabel. Ha fet una versió tan bonica de Sonata d'Isabel. Ja sabeu que la Sonata d'Isabel, a banda, també la va musicar l'Ovidi Montllor i l'acompanyava tot i soler a la guitarra, i que és un vers molt conegut del Vicent Andrés Estellés. Isabel, sabeu que era la seva dona, que està molt present en molts versos i en alguns dels volums que va presentar. És preciós, de veritat que és preciós. I aquesta serà, d'alguna manera, l'acte gran de la setmana. Bé, hi ha més coses, però que serà l'acte gran, perquè us dic, es presenta al Botànic, és un nou espectacle, és poesia, sabeu que és l'any Andrés Estellés, i doncs això, són versos de sempre acompanyats de clàssics com Mozart, com Bach, com Beethoven, i tot això, aquest regal, val 10 euros. Mira, què dius, escolta.
Carai, Déu-n'hi-do. Està molt bé.
Imagina't que bé, que ja se'n podíeu vindre tots plegats cap ací, a escoltar a Pau Alabachos i escoltar poesia. I també podem anar al teatre. Jo, a mi m'hauria agradat tancar amb aquesta cosa, però podem anar encara al teatre, també en el Teatre Micalet. Aquesta setmana actua el Carles Dénia, també presenta el seu disc. I bé, jo crec que d'alguna manera s'havia de fer... ens havien de fer ressò, no? I també per donar-li cabuda al Carles Dénia.
Escolta'm, Par, a mi m'agradaria recomanar-te un grup que no sé si coneixes, un grup valencià.
A veure, digues.
A veure, és que no sé si va ser ahir o fa poc...
Saps què passa? Que ara hi ha per aquí baix molt de moviment musical. I està el Festafoc també, i que s'està fent arreu del País Valencià, però que ara, com que venen fogueres de Sant Joan a Alacant... també actuen aquest cap de setmana, o sigui que, i la propera setmana per Sant Joan. Però digues, quin grup
Mira,
és ell?
Va actuar en una fàbrica reconvertida de Granollers, reconvertida en centre cultural.
Ai, quines coses feu, també.
Un grup, bé, que presentava el seu disc València, Califòrnia, i es diu Sènior i el Cor Brutal.
No es conec. I quin tipus de música fan?
Doncs fan bona música i fan música en català, És un grup força recomanable. Ha coincidit que el cantant era el nebot d'un professor d'institut.
Ah, molt bé.
I ens n'ha parlat i llavors m'he adonat que l'havien tret en un programa a TV3 i s'està donant a conèixer.
Ah, molt bé. Doncs no ho coneixia, però ja prenc nota, per fer-los un poc la seguida, a veure què tal cosa. Ja sé que vosaltres esteu preparant allà dalt un... macroconcert per la llibertat.
Exacte, Camp del Barça, sí.
Ah, ja ens veurem tots plegats, ja veuràs.
Que també tens entrada tu.
També tinc entrada jo. Jo ja no sé quan...
Molt bé.
Mira, estic emocionada. És aquest final de curs que em va tan bé després del curs que he tingut tan així, tan fotut, d'aquest darrer... no fotut de res, sinó de moltes coses alhora, no? I aleshores ara ja és una cosa més lúdica, diguem-ne, més...
Sí, sí.
Però de recreació, i sinó que estic molt contenta. i a veure si algun grup valencià també acudeix allà al concert per la llibertat.
Sí, la llàstima és que l'Urim Pas i els Pets que havien d'actuar allà tenien una altra actuació.
Tenien, simultàniament,
esclar,
si em permets, Urim Pas serà el, saps que està fent que els concerts de comiat.
De comiat, sí, sí.
I aquí, a Sant Celoni, se celebrarà aquest estiu el Rebrot. El Rebrot, diguéssim, que és són els concerts d'una entitat juvenil, política juvenil, que es diu Arran, i actuarà una altra vegada, perquè ja havia actuat, Obrim Pas.
Ah, molt bé, fantàstic. Doncs també serà qüestió d'estar pendents. Jo l'altre dia vaig anar també a un concert, un de tants de comiat del Saltar, i clar, ja, mira, se'ns retiren els grans, però jo crec que també està bé per donar pas a grups com el que comentava Jordi, no? I a noves veus i noves formes de fer música sense perdre aquests arrels, clar.
Calen canvis i per això és bo que hi hagi canvi, que hi hagi gent nova.
Sí, 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 és fantàstic.
Es va bé, Empar, deixem aquí el tema.
Benvolguts, fins a la propera setmana, que serà l'última, no?
L'última sí, d'aquesta temporada, sí.
A veure, exacte.
Sí. Una abraçada, Empar.
Vinga, una altra.
Vinga,
adéu.
Bé, després de la crònica des del País Valencià amb l'Empar Morelló, saludem al nostre benvolgut company Octavi Serret. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit, des de la llibreria Serret del Matarranya, de la Franja. Avui doncs, voldria recomanar un llibre que a mi m'ha encantat, me l'he llegit ara fa ben poquetet i he disfrutat moltíssim. És un llibre d'aventures com les de sempre. Vull dir, jo quasi us diria que Marc Pastor, en Bioko, publicat per Amsterdam Llibres, ha aconseguit fer una novel·la molt, molt potent, on barreja tots els gèneres literaris i que realment és una novel·la d'aventures des del principi fins al fi. Estem parlant d'una aventura extraordinària que mos arrossega a dins d'una illa misteriosa i salvatge del 1800 i pocs, que és l'isla de Santa Isabel, Fernando Po, on li diuen l'isla de la mort. Estem parlant d'un llibre que des del començament de la història, el Corvo, el Moisés Corvo, que és el protagonista de la mala dona, i estem parlant d'una regressió, o sigui, estem parlant de que Marc Pastor mos torna a introduir a Moisés Corvo per una època anterior. Una època anterior molt més jove, molt més aventurer, la mateixa fisonomia, la mateixa manera de ser desenfadat, s'ho porta tot per davant, és insolent. En aquesta història, ell el que mos parla, Marc Pastor mos acaba relatant una novel·la històrica del moment aquell. O sigui, estem parlant de Fernando Po, en tots els elements històrics del moment, i que el que és la manera, diguem-li, de funcionar dia a dia és molt complicada, més que res per l'element, diguem-li, que és el mateix ambient, la mateixa xafogó que fa allí. Vull dir, tot el que és, diguem-li, aquella illa porta, diguem-li, a destrucció total. Ell és capaç de traslladar-nos en aquella illa, de fer-nos entendre quin era el moment colonial d'aquella colònia espanyola, valga la redundància, i que, bé, Moisés Corvo aconseguís introduir-se dins d'aquell moment, no? Estem parlant d'una novel·la que al mateix temps mos fa tornar, com tots dic, a l'any 1887, i és una isla perduda, com sabeu, del Golf de Guinea. Us vaig llegir un poquetet el que mos fica aquí i veureu com realment val la pena. Mira, l'any 1887, Bioko és encara una illa remota perduda del Golf de Guinea, un presidi gegant, una illa on confirmar els homes a qui se'ls nega el futur. Allí és on se destinen, després d'haver reptat tots els seus superiors, Moisés Corvo, soldat intrèpid, dissolut i cràpula, llibertí i bebedor. Allà hi coneixerà la més desafiadora de les aventures, la que té a veure amb la sang i també amb la història. Perquè estigueu avisats, a Bioko només n'hi ha una llei: si un salva una vida, algú altre ha de morir. El que t'ho dic, és una aventura extraordinària, un llibre molt potent, al que li agrada la novel·la d'aventures s'introduirà, té molta dosis de novel·la negra. Marc Pastor ha fet que en este llibre, hasta, segons paraules d'ell, hasta ensumem la sang. Disfrutareu, i jo t'ho aconsello. En ell vaig tindre la sort de conèixer ara aquí a la meva llibreria, i ell és un personatge, el Marc Pastor, que bueno, és capaç de datar tots els temes, i bueno, magníficament. O sigui que us ho recomano i que disfruteu moltíssim d'esta intrèpida aventura del Moisés Corvo, que realment és el mateix, si no sé si heu llegit La mala dona, veureu que en una altra faceta, molt més estudiada, però en aquest moment una faceta d'ell total, Vull dir, estem parlant d'aventura total per tot el territori, tant, diguem-li, de la famosa illa com de tots els esdeveniments que passen allà. O sigui, que us ho passeu molt bé, que disfruteu i fins la pròxima setmana.
Molt bé, Octavi, doncs fins la setmana vinent. A reveure.
Els microrelats.
Bé, ja sabeu que els microrelats és un espai que ofereix aquest programa a l'Associació de Relataires en Català, a ARC, amb un espai que es diu ARC a la ràdio. I aquí el que fem és llegir els contes que han seleccionat aquesta entitat perquè creiem que són, diguem-ne, interessants perquè la gent els conegui i com a mínim doncs, tinguin un aire o una altra, diguem-ne, possibilitat de fer-se conèixer, encara que moltes vegades doncs, signin amb pseudònim. Comencem per llegir un que es diu El diari de l'Ada. Està signat per Pit Roig. Déu meu, els dies no volien acabar-se. L'estiu s'havia entollat i ella observava amb desesper les hores quietes. El grinyol arrossegat d'una garça, la fresa del vent o el rac-rac d'una cigala afegien més buidor al cor. Fugir, volia fugir. Fugir del pare, que pobre, des de la mort de la mare, bevia massa. Fugir dels records i de la soledat. Si almenys tingués germans, l'havien acceptada per fer la verema, treballar, oblidar. Un pagès rut li havia allargat les tisores a repel. La noia era molt jove i el treball brut i dur. 18 d'agost. Un jardí és un bocí de natura domesticada. Si miro l'engròs, arreu hi trobo bellesa. Les branques dels maïs dansen a l'uníson i amb les puntes dels dits acaronen l'aigua de la base. Els ocells canten alegres abans d'alçar el vol, lliures. Les flors de magnòlies s'obren com mans blanques escampant delicats aromes de vainilla i llimona. Cap al tard rego descalça el jardí. Amb la mànega cap al cel faig davallar cortines d'aigua fresca sobre el fullam verd. Plou també per a mi. En canvi, si observo el detall, descobreixo diminuts éssers entre els brins de la gespa. Es mouen inquiets entre caminets minúsculs. N'he descobert uns com puntets carbasses, peluts. Bufo suaument i ara tres com canviarans histèrics sota l'huracà Ada. 19 d'agost. Quina màgia al camp al matí. L'alba retalla contorns i, a poc, la vinya fèrtil va despuntant a nitidesa. Entre els pàmpols contemplo el pagès, senyor de la terra que coneix l'anatomia del camp com el palmell de la seva mà. Com si ballés, abraça el cep i en un instant el buida, prenent cada raïm com si sospesés un pit generós. Ja sé que em fita de reull i m'interroga amb la mirada. Hereu de decepcions, austeritats i inclemències. Però ell ignora que jo vull escoltar-me com un animal de càrrega, arribar a casa orfe i assaborir la fatiga, descalçar-me, regar el jardí, per fi escriure en el meu diari, regar la vida, sublimar-la, per tal de no embogir, per sentir-me reeixir. 20 d'agost. El segon conte es diu Celsius 233, amb el subtítol Ganduls i malfactors. Està assignat per Ferran d'Armengol, entre cometes l'home fosc. Aquell any en feia 200 que es va declarar pecat l'escriure. Pocs ho recorden. MacDoc no tenia costum de córrer i menys d'empaitar a una jove volàtil sota la pluja. Per descansar va seure un segon en una roca molla. Clara fugia cap al bosc. L'aigua li regalimava per tot i duia la roba xopa enganxada al cos. Es girà i el veia de reull. Ell l'anava exhaust. Va somriure, però voldria plorar. MacDoc recordà quan la va conèixer. Abans d'escoltar-la, mai no havia cregut possible sentir curiositat per un amant dels llibres i escriptora. No entenia que encara encadessin després de 2 segles de persecució. Però ara sabia que estava fent que estava fart de cremar llibres i no comprenia que escriure fos pecat. Clara va travessar el petit riu, més enllà i dins del bosc tenia el seu cau, una cabana en un indret amagat. Si ell la trobava, ja se'n sortiria d'alguna manera. Quan Madoc la veia entrar en el bosc, va saber que havia d'anar-hi, però estava confús. Res el lligava a un món en què havia deixat de creure. Aquella noia la treia i molt. Volia saber el seu límit, fins on podria arribar, entrar dins del bosc prohibit n'era un, i la va seguir. Clara es tenia la roba per aixugar-la quan ell va obrir la porta. «Per què m'ha seguit?», li demanà quan el veia dins. «Vull comprendre». «És més gran que no pas jo. Hauries de saber coses que jo no sé. I insinues que sóc jo qui et pot ajudar?». «Els escriptors sou proscrits i vull saber-ne el motiu». «Mira't, ets un agent del poder. Quan tinguis el que vols, em denunciaràs?». «Vull aprendre a llegir-te, malgrat sigui pecat». «Segons allò establert, el pecat és escriure. Tot arribarà. Hi ha res més temptador que contradir els qui dicten credos i es creuen poderosos? Ells sí que són pecaminosos». Aquell home havia de tenir moltes històries per compartir. Mirant-ho bé, Clara pensà que junts potser serien els últims pecadors. Complaguda, cregueu a desvetllar-li els misteris de l'escriptor. El tercer conte té un títol ben curiós que diu «Senyor jutge, vull que tanquin relats en català». L'autor es diu Carles Ferran. «Senyor jutge, vull que tanquin relats en català». «Que per què? No se n'adona? És un web de literatura. I la literatura és com la pornografia. La literatura és onanisme exhibicionista. Miri'ls, es passen hores estimulant-se el cervell, en solitari, traient-ne una satisfacció malaltissa. I no contents amb això, ho exhibeixen sense pudor des de les seves pàgines. Centenars, milers de dictes en constant promiscuïtat. Es provoquen, es comparen. Senyor jutge, fins on? Fins i tot es puntuen. És possible més depravació? Sé de què parlo, senyoria. Jo també he estat enganxat a aquest vici. La literatura és una droga. T'abadeix de la realitat? Et fa sentir millor del que ets. Jo he practicat aquest pecat solitari i m'ha costat sortir-me'n. Encara sento temptacions sovint. Per això vull que tanquin el web. No somrigui, senyoria. Veig que no se'n fa el càrrec. La literatura és sumament perillosa. Els degenerats que la practiquen, però que ho saben. Sap què em fan dir? Sap què es fan dir? Lletraferits. Calen més proves de que són conscients les conseqüències? I malgrat això, segueixen buscant adeptes. Aduc entre els més petits, els més indefensos. Subrepticiament. És una expressió precio... Cony, no ho havies deixat? Com els camells a la porta dels col·legis enlluernen els infants en narracions específiques per a ells perquè s'enganxin. Senyor jutge, li prego, revisi les proves. Són tan consistents de que conscients que la seva activitat és delictiva que la gran majoria s'oculta darrere de pseudònims. Alguna cosa deuen tenir que amagar. I no és una activitat d'adults, no s'ho pensi. He vist molts adolescents escrivint-hi. Vostè es fa la idea del mal que els pot fer als seus tendres cervells? Abans que sigui tard, senyor jutge, ha de tancar el web.
El Montseny literari.
Doncs ja som al Montseny literari, i el Montseny literari està constituït per l'obra de molts autors que de passada o establint-s'hi han convertit el Montseny en un motiu, en un tema, en un referent de la seva obra. Però en tot cas, hi ha moltes connexions a establir i hi ha moltes menes de literatura. Si parlem de literatura, podem parlar des de literatura mèdica fins a literatura literària, és a dir, la que correspon als tres gèneres literaris per excel·lència. A veure, avui tenim una crònica, per tant, un text que pretén ser històric, una crònica escrita per una persona anomenada Joan Camps, que era de Seva o vivia a Seva, el 1845, i que narra un enfrontament entre trabucaires i Mossos d'Esquadra davant la masia de Can Pere Sala el 23 de març de 1845. He triat el text perquè em sembla que té un interès literari, mostra també un estadi de la llengua força viu i, a més, ens permet entendre un altre text literari que és un que forma part del cànon, vaja, de la literatura en majúscula, que seria La Punyalada. A veure, tothom sap que La Punyalada és aquella novel·la de Marià Vayreda publicada l'any 1904 i que ell, doncs, va estar escrivint un parell d'anys abans, des d'un parell d'anys abans, i partia d'un text inicial que va titular L'Utrabucaire. I, a més, a L'Utrabucaire, en aquest text, que és l'embrió de La Punyalada, precisava els anys en què passava l'acció. L'acció passava entre els anys 1840 i 1845. Curiosament, a La Punyalada, doncs, hi ha uns trabucaires, hi ha uns Mossos d'Esquadra, segresten persones, demanen rescat pels segrestats, no tenen gens de miraments a l'hora de fer-los mal, si cal, per aconseguir el rescat, i, en fi, tot això, tots aquests ingredients es troben precisament en aquesta crònica, cosa que ens fa pensar que realment, doncs, Marià Vayreda estava molt informat sobre aquesta època, el 1840-45, en què realment hi havia trabucaires, no només a la Garrotxa, també aquí al Montseny. Escolteu, doncs, sisplau, aquesta narració, aquest relat. El dia 25 de març de 1845 fou dia de gran consternació per lo poble de Seva. Al sortir de Rosari, de camí a la plaça de la Creu, on s'acostuma de ballar, vet aquí que després d'haver començat se posaren a tocar sometent què serà, què no serà, i luego corregué la veu que tots los Mossos de l'Esquadra havien mort dels trabucaires. Ningú havia sentit res, sinó que arriba un dels Mossos, nomenat Cot, ferit d'una espatlla, i dona la notícia que a l'acostar-se a Can Pere Sala, ell i tres companys, los dos que eren novicis, los feren quedar al detrás de la casa. La un se deia Isidro i l'altre Bernet, i ell i el seu company, que eren gats vells, voltaren la casa, un per una part i l'altre per l'altra. Lo de la part de baix fou el que s'ensopegà més prop de la porta i pregunta al dueño qui tenia a la casa. I responen que ningú. Insisteix, com que ningú? I la resposta fou que si no ho volien creure, que ho mirés. Aquest es deia Ros d'Empordà. Al mateix moment ja se va sentir un tiro amb un gran ai i, sense moure's de la porta, sentí un gran moviment per dalt de la casa i vegé que baixaven l'escala, i al sortir los dos primers los disparà la carabina, però sense fruit. Se girà amb son company i li diu: «Fugim, que estem tots perduts», i se'n tornà per on havia vingut, i lo seu company, que estava uns sis passos detrás d'ell, a una cantonada de la cor de l'animal, s'espera immòbil, frente a frente de la porta de casa, i al sortir a la porta donaren una empenta a un presoner que tenien per fer-lo sortir primer, i lo mosso disparà cop de canó i li obrí lo cap. I al mateix moment vegé quatre o cinc armes apuntades i s'abaixà i l'oferiren de l'espatlla. I al recular per lo mateix lloc se va trobar a un dels seus companys mort, que fou lo tiro que sentí primer, que fou en Bernet, que li tiraren d'una espitllera i que hi havia al costat del llit. Sortiren los trabucaires com fúries i l'altre mosso, dit Isidro, s'havia quedat com glaçat, li tiraren alguns tiros, l'oferiren encara que poca cosa, però amb los grans crits se va espantar, lo atraparen i al mateix lloc lo mataren, a unes 500 passes de la casa i vinya d'en Solà. Lo subcabo també hi era amb los altres mossos, se deia Joan Portavella, i los dos altres mossos, Pere Nebot i Pau Serra, sense armes i vestits de paisà. pues foren enganyats. L'opart donat per un veí de dita casa de Can Pere Sala, l'Homesover de Can Moreu, antes de migdia, se presenta a una casa i pregunten per lo subcavo. Li va dir que el pare prop de Can Pere Sala havia vist dos o tres homes forasters que li donava son coneixement i pensen serien serien contrabandistes. Seria la una de la tarda, se hi encaminaren. Passen antes a la Rovira, dient que prompte tornarien per venir tots junts a les ballades. I com hi havia tres o quatre noies i part del jovent, buscaves igual companyia. Però lo subcabo va preguntar a l'amo per on podrien passar per no ser vistos per anar a Can Pere Sala. L'us va dirigir i va succeir lo fet relatat. I encara seguiria, perquè ara vindria la persecució de la gent de Ceba als trabucaires, la fugida dels trabucaires, que si no recordo malament se'n van més aviat cap a Osona, en els pobles d'Osona els surten al pas, però no amb prou celeritat, no prou de pressa, i per tant els trabucaires poden al·ludir doncs, la persecució i les diferents obstruccions que intenten posar en la seva fugida, i, en definitiva, doncs, com van acabar així escapant-se. No? I com poc temps més tard es va aixecar un monòlit precisament dedicat a aquests Mossos d'Esquadra que havien mort en l'assalt o l'intent d'assalt a aquesta masia on hi havia trabucaires. Fixeu-vos, doncs, que això passava a Ceba l'any 1845. Tot això ens ho explica en una monografia del Montseny un historiador, que és Antoni Pla de Vall, i com, en definitiva, la història té el seu interès, la narració té aquest regust d'època, amb incorreccions, diríem, des de la normativa actual, però amb tot el llenguatge viu de l'època. I no dic res més, passem a la següent secció.
Internet i llibres.
Bé, en aquest espai presentem avui un web que es diu Literatura Catalana Medieval i porta com a subtítol un recorregut multimèdia per als grans autors i els seus textos. Això és un llibre i una web al mateix temps, eh? Però com que també té relació amb la pàgina web, doncs té relació amb internet, per tant. Llibre i web plantegen una aproximació innovadora al conjunt més impressionant de figures de la història de la literatura catalana, tret del segle XX, podríem dir, eh? I a les seves obres hi ha textos o d'autors com Jaume I, Barrat d'Esclot, Ramon Muntaner, Cerverí de Girona, per tant també hi ha una part, diguem-ne, de trobadors, Ramon Llull, Bernat Metge, Josias Marc, Ruiz de Corella, Curial Ogalfa i Joan Martorell, que és l'autor que ja sabeu de Tirar-lo Blanc. Bé, doncs la interacció constant entre el material imprès del llibre i el digitalitzat fa possible una lectura concebuda com una exploració que demana la participació activa del lector per acostar-se d'una manera franca i lliure al producte de l'edat mitjana. El llibre també proporciona presentacions i conclusions que faciliten la lectura dels textos que el web conté en forma hipertextual. Els textos en aquest format estan connectats a diverses finestres a les quals s'accedeix mitjançant la selecció d'un tema marcat o bé mitjançant una icona. Aquestes finestres ofereixen aclariments o permeten ampliacions successives d'informacions fins allà on el lector considera oportú. Al web, a més dels textos, també hi trobarà diverses eines de consulta disponibles en qualsevol moment que constitueixen una veritable biblioteca virtual al marc externe on hi trobarà mapes, esquemes i imatges. Aquests mapes i esquemes hi ha fins i tot 22 imatges de diferents tipus. Hi ha per exemple, el mapa del domini lingüístic català, el mapa de la Mediterrània al voltant de 1300, la conversió de Llull, etc. Podríem dir diferents imatges d'aquest tipus, que a més amb una explicació a cada una d'elles. Després també hi hauria exercicis de traducció, evidentment, de textos occitans. No és traducció de textos catalans antics, que això seria per una versió. De textos occitans, i també hi ha una mostra de música trobadoresca, alguna cançó, i amb el text al costat i amb un aclariment d'aquest text perquè la gent sàpiga exactament com es feien aquests poemes trobadorescos. També hi ha una audició, per exemple, com ja he dit, que surt quan cliques aquest apartat, que és l'apartat, diguem-ne, musical. I finalment hi ha uns enllaços recomanats, que hi ha catàlegs bibliogràfics i altres elements que poden remetre a diferents informacions per ampliar-ho. Hi ha un problema que cal dir, per poder accedir a això, cal fer dues coses per poder hi entrar. Una és que quan tens la pàgina, s'ha de dir que el teu ordinador la carregui, aquesta pàgina. Si no, allò que diu run, doncs has de clicar allà on diu run i després de desbloquejar l'enllaç, perquè si no, no pots accedir, perquè és un web de l'editorial de la UOC. I, és clar, dintre d'aquesta editorial, d'aquesta universitat, hi ha unes certes restriccions. Però, vaja, tothom hi pot accedir, Això seria www.editorialwoc.com i a partir d'aquí jo recomanaria que anéssiu ja directament al Google i poséssiu literatura catalana medieval multimèdia, perquè si dic tota la pàgina seria massa llarga i no us portaria massa feina. I dintre d'això busqueu aquesta que sigui d'Editorial UOC, perquè n'hi ha més d'una d'aquestes pàgines. I veureu tot aquest interessant material que es pot fer servir per moltes coses i sobretot els que els interessa la literatura dels temps medievals. Res més.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura universal.
Bé, doncs continuem a Tirant de Llibres i avui hem de parlar de la mort de tres escriptors que s'ha produït aquests últims dies. El primer dels quals volíem comentar és l'escriptor anglès Tom Sharp, que es va morir dijous passat a la seva casa de Llafranc. Un escriptor, de fet, que és molt conegut sobretot per la literatura de tipus humorístic que feia. De fet, si voleu una petita definició de com eren les novel·les d'aquest escriptor, va sortir un article a La Vanguardia on ho diu, les defineix d'una manera molt clara. Diu, les novel·les de Sharp són en efecte farses desorbitades que aborden amb esperit hipercrític els abusos de poder, els defectes de l'educació, el classisme, el racisme, la lluita de sexes o el terrorisme, entre altres temes d'actualitat. Diu, a partir d'un malentès, els esmentats elements entrexoquen entre ells fins a armar la fusteria d'un argument que sol acabar a patacades. Ara bé, malgrat aquest component sorollós, que no exclou l'ocasional sortida de to, les novel·les de Sharp són també la peculiar declaració literària i social d'una persona íntegra, sensible a la sort dels menys afavorits i perfectament conscient de les injustícies que afligeixen el món. En aquest mateix article s'esmenta aquest escriptor i se'l posa una mica en la mateixa tradició d'escriptors que han tractat també en les seves obres el sentit de l'humor ja des dels temps medievals. Parlen, per exemple, de Chaucer. Diu, el nom de Sharp s'inscriu en una venerable tradició literària que enfonsa les arrels en les farses de Geoffrey Chaucer o de Jonathan Swift. I ha tingut en P.G. Wodehouse o Evelyn Waugh algunes de les seves veus més afinades al segle XX. Bé, doncs aquest seria el primer escriptor, va morir la setmana passada. Es veu que des de feia anys que vivia a Llafranc, a la Costa Brava, des de l'any 95.
Tenia una casa i tot allà.
Sí, diu que tenia 85 anys i és autor d'obres marcades pel seu humor corrosiu. Entre aquestes obres destaquen Wilt, de l'any 1976, La gran persecució, 1977, El bastard, 1978, i L'ovella negra, 1996. Es veu que L'ovella negra, aquesta novel·la, diu que es va publicar abans en català i en castellà, que no pas en anglès. I fa l'efecte que l'obra més coneguda d'aquest escriptor és Wilt, és la que coneix tothom.
Perquè diferents sí, llibres.
Exacte, se n'han fet diverses continuacions. Diu que l'any 1976 va publicar Wilt, que es va adaptar al cinema l'any 89 i va tenir diverses seqüeles. L'any 79, Wilt, els alternatius i els terroristes. L'any 85, Wilt més que mai. El 2004, Wilt s'ha perdut. I finalment, l'any 2010, L'herència de Wilt. Es veu que diverses d'aquestes obres, especialment bé, la primera, estaven basades en la seva experiència personal com a professor. Diu, Wilt és una novel·la hilarant, inspirada en la seva experiència en un centre de formació professional. En aquesta obra, un docent atabalat comet una extravagància que el condueix a comissaria, on manté una alliberadora i triomfal esgrima verbal amb un inspector que s'entossudeix a carregar-li terribles crims. bé, de la seva vida hi ha coses que val la pena de comentar, si més no, no? Que probablement no se saben. Es veu que quan era adolescent diu que somiava pertànyer a les SS feixistes. I no va ser fins que es va assabentar, un cop acabar la Segona Guerra Mundial, gràcies a un documental nord-americà de les atrocitats i horrors dels nazis, que va abjurar del règim nazi. Amb 23 anys diu que se'n va anar corrents a Sud-àfrica i allà diu que va topar amb l'apartheid. I va fer de tot allà, va ser professor, fotògraf de casaments i batejos, i diu que va començar a escriure obres literàries. Una d'elles diu que es diu Els Sud-africans, diu, va servir perquè la policia el clissés i el deportés l'any 1961 per presumptes activitats contra el règim. I quan va tornar a Londres, doncs es va tornar a dedicar a l'ensenyament, cosa que ja havia fet antigament. Fins que, diu, va descobrir els seus dots per a la novel·la d'humor. Llavors doncs, ja es va posar a escriure. Molt bé, doncs aquest seria el primer escriptor, Tom Sharp, que va morir la setmana passada. El segon del qual us volíem parlar és un escriptor escocès que es diu Ian Banks, als 59 anys. Diu que és conegut per les novel·les La fàbrica de vespes i Penseu en Flebes. Aquest escriptor va morir a causa d'un càncer mentre ultimava la seva última novel·la, The Quarry. Diu que aquest escriptor, Banks, era conegut partidari de la independència d'Escòcia i d'ideologia d'esquerres. I diu que ell mateix havia informat públicament que estava malalt. Diu que feia 2 mesos que ho havia anunciat, que patia un càncer terminal i que ell ja tenia clar que no podia viure massa temps més. I a més diu que era molt conegut al Regne Unit per les seves novel·les de ficció i per una sèrie de ciència-ficció, La cultura. No sé si... Jo no el coneixia, aquest escriptor. Ian Banks.
Jo tampoc.
I el tercer del qual us volíem parlar, el tercer escriptor que ha mort aquests últims dies, concretament va morir dissabte passat, és un escriptor israelià, Yoram Kaniuk. Va morir amb 83 anys també, com a conseqüència d'un càncer. Diu que aquest escriptor, Yoram Kaniuk, havia nascut el 2 de maig de 1930 a Tel Aviv, havia sigut novel·lista, pintor i periodista, i era de fet un dels escriptors més destacats d'Israel, però també un dels més crítics. Diu que va servir al Palmach, que és una unitat d'elit de l'exèrcit israelià, on es va enrolar amb 17 anys i va lluitar a la guerra àrab-israeliana de l'any 1948, un període de la seva vida que va ser font d'inspiració per a algunes de les seves principals novel·les. Posteriorment, es va traslladar a Nova York, on va residir durant uns anys per tornar a Israel l'any 1961. Yoram Kaniuk va ser autor de nombroses obres de ficció, a més d'assajos i obres infantils. Algunes de les seves obres més destacades són L'home gos, publicat l'any 1968, que va ser adaptada al cinema per Paul Schroeder i estrenada recentment. Una altra obra és L'últim jueu, de l'any 1981, Postmortem, l'any 1982, i diu que l'any 2010 va publicar, amb enorme èxit de crítica i públic, 1948, Premi Sapir, en el qual reprèn el tema de la seva participació en la Guerra de la Independència, aquesta vegada en forma de novel·la. La seva obra, escrita en hebreu, ha estat traduïda a més de 20 llengües i ha merescut nombrosos guardons dins i fora d'Israel, entre ells el prestigiós Prix Méditerranée Étranger, el Bialik Prize i l'Israel President's Prize for Literature. L'any passat diu que va ser nomenat oficial de l'Ordre de les Arts i les Lletres de França. O sigui que ja veieu que tots tres eren escriptors relativament importants, relativament coneguts, encara que penso que aquí, a casa nostra, potser el més conegut era el primer, era Tom Sharp, però dels altres dos en tenien més aviat poques referències. Doncs vinga, fins aquí Literatura Universal.
La crònica.
Bé, ja tenim al micròfon la nostra benvolguda companya Laia Martínez, que ens explicarà coses molt interessants des del punt de vista cultural de les illes.
Bones tardes, com va? Bé, sembla que ja ha arribat finalment l'estiuet una mica i bé, i en aquest cas a nosaltres ens ha anat molt bé, perquè us explicava la setmana passada que celebràvem doncs fins aquest diumenge la Fira del Llibre a Palma i bé, doncs ha sigut fantàstic poder tenir totes les paradetes allà davant de la Misericòrdia al final de la Rambla de la capital i poder veure tants de llibres, tants de recitals, tantes presentacions bé, en una fira que doncs es va tancar, com us dic, diumenge amb un concert de Jordi Maranges i que ha estat doncs tot un èxit, malgrat les vendes evidentment no siguin comparables, igual com els altres anys, amb Sant Jordi o amb la Setmana del Llibre en Català, doncs sí que ha sigut una fira del llibre bastant concorreguda, com a mínim. I bé, seguim endavant, també comencem la setmana amb ressaca del Festival de Poesia de la Mediterrània, que enguany doncs ha rebut qualque crítica, perquè bé, tot i les mancances de pressupost, sí que és vera que pareixia que la selecció de poetes doncs potser no havia estat tan acurada. Hem de recordar que el Festival de la Mediterrània el dirigeix Biel Mesquida i doncs sempre convida una mitjana de 4 poetes en llengua catalana i després de 6 a 7 en llengua estrangera. I és clar, això doncs moltes vegades pels oients és una mica difícil, no? Però vaja, es va poder celebrar i en aquests moments en què doncs el govern ha retallat els pressupostos en cultura i encara més amb els festivals de poesia com és aquest de la Mediterrània, doncs hem d'aplaudir que Biel Mesquida aconseguís fer aquesta feina, aquesta 15a edició. I bé, per aquesta setmana us proposo una activitat així més animadeta, que és, doncs, en aquest cas, un concert. Un concert per el proper dijous. Dijous serà dia 13, i és aquí a Palma. No sé si hem parlat mai d'un cafè que hi ha al centre de Palma, al carrer Araví, això és just darrere de l'església de Sant Miquel. És un bar que es diu Santiquari. I bé, doncs, com el nom indica, tradicionalment era una botiga d'antiguitats, bastant coneguda, i té doncs un soterrani on sempre s'hi fan qüestions culturals, debats literaris, recitals de poesia, sessions de cinema, i aquest dijous a les 10 del vespre i de manera gratuïta oferiran un concert de Saltamartí. Saltamartí, per explicar-vos-ho molt breument, és un projecte de Pep Toni Ferrer, el mallorquí cantant i, diguem-ne, director del grup Oliva Trencada, que, a part, doncs, un bon dia, siguent fan com és ell, de Joan Brossa, va decidir musicar el llibre El Saltamartí. Com sabeu, un llibre del 69, bastant, doncs, diguem-ne, potser dels més coneguts d'en Brossa. Es tracta d'un espectacle on en Pep Toni Ferrer emplea diversos aparells digitals per poder anar superposant per capes els diversos instruments que toca ell mateix. És a dir, d'aquesta eina se'n diu el loop, se'n diu estació de loops, i ell doncs diríem que el que fa és primer tocar un baix, per exemple, el grava, llavors aquella màquina permet disparar-lo, permet emetre'n el so, llavors toca una guitarra, la grava, torna a fer el mateix, i bé, doncs, és un experiment fabulós. També du projeccions, que són doncs una mica els poemes visuals d'en Brossa, també manipulats per ell mateix, perquè en Pep Toni Ferrer, de professió, diguem-ne, és il·lustrador, i, doncs bé, un projecte que ha tingut bastant d'èxit i que fins i tot enguany viatjarà o té previst viatjar als Estats Units a fer una ruta per diverses universitats. Per tant, vos record, aquest és el pla d'aquesta setmana, dijous, dia 13, a les 10, al Cafè Santiquari de Palma. Moltes gràcies, xerram la setmana que ve. Una besada.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Laia. Esperem que la setmana que ve tornis a estar amb nosaltres. Fins llavors.
El noticiari.
Bé, doncs comencem el noticiari amb una notícia que hem sabut fa poc, de fet ho hem sabut avui, i és que, com bé sabeu, hi ha una companyia de teatre que es diu Parking Shakespeare, que cada mes de juliol, cada estiu, resulta que representa a Barcelona el Parc de l'Estació del Nord una obra de Shakespeare, de manera gratuïta, el Parc de l'Estació del Nord. Bé, al final sempre passen la gorra perquè la gent dongui el que vulgui. Doncs ja se sap quina serà la representació que faran aquest any. Es veu que el proper títol de la companyia Parking Shakespeare serà Nit de Reis, una d'aquestes comèdies de Shakespeare. Jo hi vaig cada any, i sempre està ple. Es posen allà al mig, que hi ha com una mena de cercle, i allà la gent hi va, i a la part central és on es posen els actors. Diu, aquest grup va desvelar l'enigma dissabte al vespre, després de la funció de Treballs de Morts Perduts, que va interpretar dins el Festival Shakespeare a la plaça Sant Agustí. Alerta, des del 15 d'agost i fins al 4 d'agost, perdó, des del 15 de juliol fins al 4 d'agost, les funcions de Nit de Reis en direcció i dramatúrgia d'Ivan Beltran es representaran gratuïtament al Parc de l'Estació del Nord. Com ja és habitual des de l'any 2009, Parking Shakespeare fa una versió de carrer de les comèdies del dramaturg i passa la gorra en acabar la funció. Hi ha un dia a la setmana que no la fan, no sé quin dia és, però bé, això mirant a internet Parking Shakespeare ho podreu saber.
Bé, parlem que d'una de les notícies que hem rebut de la institució cultural Antoni Maria Alcover de Manacor, que ens expliquen que el dimecres 12 de juny a les 20 hores tindrà lloc la presentació del llibre Les rondalles mallorquines de Vicenç Jasó i Catalina Torrents a la col·lecció Panorama de les Illes Balears. També que el dijous 13 de juny a les 20 hores tindrà lloc la presentació d'un altre llibre, Els macers de Manacor, de Jaume Rigó i Mateu. I el divendres 14 de juny a les 20 hores, a la mateixa institució tindrà lloc l'acte d'entrega dels 32è Premis de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifré de Colònia amb l'actuació del grup Entreveus. També, per acabar, diem que a la vegada hi ha la presentació del retrat de mossèn Alcover del pintor Julio Balaguer al Consell de Mallorca el proper dijous 13 de juny a les 6 hores. Seguidament hi haurà una conferència de Gabriel Gené Marilà que parlarà de mossèn Antoni Maria Alcover, l'honor de les paraules i una actuació de la capella mallorquina.
Aquest divendres 14 de juny a les 8 de la tarda a la Biblioteca d'Escorxador hi ha un nou esdeveniment relacionat amb el tas de llibres. En aquest cas, en aquest divendres a les 8 de la tarda, doncs, es presentarà el llibre El poder feudal, els seus agents i el territori, El Vescomtat de Cabrera, 1199-1423, escrit per Alejandro Martínez Giral. Hem de recordar que el Vescomtat de Cabrera aplegava 50 parròquies de les actuals comarques de la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental i Osona, inclosa aquesta població, sí, segur, sens dubte. Seguim.
Bé, una última notícia, crec que no tindrem res més, no tindrem més temps. Sabeu que l'any 2000 Albert Salvador va publicar una trilogia sobre la vida de Jaume Conqueridor? Us en recordeu, d'això sí. Ja han passat uns quants anys. Doncs resulta que un cop acabat de llegir el llibre, l'últim dels llibres, Jordi Carbonell, un dels fundadors de la productora audiovisual Produccions del primer cinquena, va veure clar que volia portar al cinema la vida d'aquell rei. En paraules seves, el més gran de tots els temps. El seu somni s'ha començat a complir, i a més amb expectatives de gran envergadura. Perquè es veu que el pressupost previst per les tres pel·lícules que es preveuen rodar, una pel·lícula per cada llibre d'aquesta trilogia, diu que ronda els 60 milions d'euros. I bé, si avui consulteu la pàgina de VilaWeb, hi ha una entrevista, s'entrevista l'autor de les novel·les i el productor, Jordi Carbonell, doncs explicaran com serà aquest projecte, com volen fer la pel·lícula, com serà representat Jaume I, quines són les previsions i per què els catalans hem trigat tant a fer un film, una pel·lícula així, sobre la figura mundial més important del segle XIII, el pare de la nostra nació.
Bé, doncs, si sentiu aquesta sintonia, vol dir que ja som al final del programa i que anem de cara a la frase del dia. La frase del programa d'avui és d'un sociòleg i, d'alguna manera, segons com, un filòsof, també un pensador, Zygmunt Bauman, que és l'autor d'aquell famós llibre Temps líquids i de la idea de la societat líquida. Diu una cosa així, a veure, en un món ple de consumidors i dels seus objectes de consum, la vida vacila incòmoda entre les alegries del consum i l'horror dels pilons d'escombraries. Una cosa va amb l'altra. Per tant, hem de pensar, hem de reflexionar una mica si és la mena de societat que ens convé. En tot cas, hem arribat al final del programa, ens acomiadem de tots vosaltres. Què més podem afegir?
Reflexionem amb aquesta frase que del Jordi, perquè és molt interessant. I a partir d'aquí, el que fem és dir-vos que la setmana que ve fem l'últim programa, no de tots, els que hi ha, sinó últim programa de la temporada.
I que el programa d'avui el poden tornar a sentir el diumenge, d'11 o 12 de la nit.
I esperem que us hagi agradat, esperem que tingueu una bona setmana.
Ens trobarem la setmana vinent.
A reveure.
Han fet el programa...
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!